Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat i la resta de 201 municipis del sistema Ter Llobregat es troben en situació de preemergència per sequera des del 28 de novembre. Aquesta fase serveix per aplicar mesures transitòries i d'adaptació de forma consensuada abans d'arribar a la declaració efectiva d'emergència que es produirà si les seves reserves de les conques internes baixen per sota del 16% de la seva capacitat. Aquesta situació de preemergència comporta una sèrie de restriccions que se sumen a les aplicades també per la normativa municipal. Les poden consultar a www.cugat.cat. I és que cada gota compta i l'estalvi d'aigua està en mans de tothom. Guardar l'aigua de la dutxa abans que s'escalfi en una galleda per regar les plantes, recollir l'aigua de rentar-se les mans en un recipient per tirar-la al vàter i evitar descarregar la cisterna i posar una ampolla d'aigua a la cisterna per reduir la càrrega són alguns dels consells que tothom pot fer a casa seva per contribuir en la causa en un moment de sequera on cada acció és clau. I en esports, la jugadora del DSB Club Voleibol Sant Cugat, Aina Berbel, ha ressaltat en una entrevista al programa Esport en Marxa que l'èxit de l'equip amb la classificació per a la Copa de la Reina i la millor primera volta de la història és per la bona sintonia existent entre les jugadores dins i fora de la pista. Amb el temps que passen a la pista no en tenen prou, ha dit, i sempre es veuen fora. Una equació que és la que els fa guanyar partits, ha destacat la jugadora granollerina. Berbel també destaca el paper clau del tècnic Rafa Ruiz, que ja fa 10 anys que el coneix i que cada dia fa millorar a l'equip i a les jugadores. I la jugadora del júnior d'hoquei herba, Tere Lima, ha rebut un doble reconeixement mundial. Millor jugadora del món sub-21 i millor promesa, Rising Star, en un guardó que encara està pendent d'atorgar. Lima ha sumat 4 dianes al Mundial amb la selecció espanyola i l'organització l'ha designada com a MVP del torneig, tot i la 8a plaça de la selecció. La jugadora santcugatenca competeix amb el primer equip i és una de les peces importants a l'equip de Guille Carnicer. I el Club Handbol Valldoreix i l'Hípica Severino han protagonitzat l'esport en marxa. El president de l'Handbol Valldoreix, Martí Sierra, i la propietària de l'Hípica Severino, Leire Magunzelaya, han repassat l'actualitat d'aquestes dues entitats. La classificació del Volei Sant Cugat per a la Copa de la Reina i la millor primera volta feta de la seva història també han tingut el seu espai.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Cinèfil, un podcast de cinema i sèries en català. Presentat per Jordi Sardinya. Amb la col·laboració de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia.
Ei, cinèfiles i cinèfils, com no hi ha dos sense tres, aquí teniu el tercer episodi de la segona temporada del Cinèfil Podcast, on parlarem de cinema històric, aprofitant l'estrena de l'esperada nova cinta de Ridley Scott, Napoleó. I per fer-ho, comptarem un cop més amb la presència del director del Cinèfil, J.R. Armadàs, el director de Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz, i el director del Cinèfil Podcast, un servidor, Jordi Sardinya. Tots tres farem tertúlia repassant el millor i el pitjor que ens ha donat fins a la data el gènere històric dins el setè art. I per descomptat, els nostres habituals col·laboradors, Jan Romaní, Joan Miquel Mas i Cris Gambín, també portaran el seu granet de sorra sobre història i cinema a les seves respectives seccions. I tot això gràcies al servei tècnic i de realització de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia. Llums, micros, acció. Comença el Cinèfil Podcast especial Cinema Històric. El cinema històric, o també anomenat cinema d'època, és un gènere cinematogràfic caracteritzat per l'ambientació en una època determinada. Tant si els fets i personatges representats són reals com si són imaginaris, però sempre, sempre versemblants. Una pel·lícula d'època pot utilitzar la història únicament com un marc d'ambientació per al desenvolupament de qualsevol argument, per anecdòtic o intranscendent que sigui, o bé centrar-se en la narració d'un esdeveniment de gran importància històrica. Fem història amb J.R. Armadàs i Adrià Muñoz. Hola, benvinguts de nou al Cinefil Podcast.
Hola. Què tal? Avui farem història, eh?
Avui farem història, i tant, i tant, i tant.
Que bé, que bé, que bé.
Sou fans del gènere?
Sí. Bastant, bastant.
És un sí una mica així, no? Com...
No, perquè quan parlem de cinema històric, ara jo crec que entrarem una mica a veure què és el cinema històric i totes aquestes divisions.
Correcte, perquè
però
hi, ha molt,
en general,
hi ha moltes, sí.
Quan penses en cinema històric, d'entrada ja penses en una gran superproducció,
una cosa èpica,
allò,
una cosa
vestuari,
gran, sí.
Ambientació, clar, és en buf, clar, hem d'anar al passat, per tant, ha de lluir, no? I automàticament sembla que una pel·lícula ja sigui més gran, senzillament perquè està ambientada en un altre moment, no?
Correcte.
I per això jo crec que té aquesta aura, no?, de que és com un cinema important, no?, quan parlem de fets històrics.
Sí, sí, però
no sé,
bueno, mira,
ho veieu vosaltres.
Just abans d'entrar a l'estudi, era una conversa que teníem amb l'Adri, off the record, no?, diguéssim, que es considera realment, clar, cinema històric, perquè, per exemple, una pel·lícula com Titanic, no?, hi ha un fet històric, lògicament, és evident,
clar,
però es ficciona, hi ha una història que està ficcionada al voltant d'aquest fet històric. Això també és cinema històric, no?, entre cometes, d'alguna manera.
Sí.
No, Adri?
A veure, jo penso que la gran divisió que hem de fer és, bàsicament, si el que està explicant és una història real o basada en fets reals, de veritat, o, com tu deies al principi de la presentació, fem servir un moment alguna excusa històrica per explicar una història totalment diferent,
exacte,
com pugui ser Titanic, no?
Sí, sí,
o sigui,
sí,
Gandhi entra dins d'aquesta primera categoria, no?
Vull dir,
el senyor Gandhi va existir, expliquem la seva història, tot el que li va passar a la seva vida, i fem una pel·lícula i guanyes l'Oscar a la millor pel·lícula, vull dir, fantàstic.
Correcte.
En canvi, Titanic o Ben-Hur, perquè jo crec que el tema de Ben-Hur no hauria estat tot tan documentat, són pel·lícules que aprofiten aquest moment històric X per fer una gran pel·lícula històrica i també guanyar Oscar a la millor pel·lícula, en aquest cas, tant Ben-Hur com Titanic, les més premiades de la història, juntament amb El Senyor dels Anells, que en aquest cas sí que no va passar de veritat.
Sí, sí, bon cinema històric, entre cometes.
De fet, es podria fer la reflexió, que jo ja l'he fet abans amb tu, Jordi, que, exceptuant algunes excepcions de ciència-ficció o pel·lícules distòpiques, gairebé qualsevol pel·lícula, depèn de com te la miris, és una pel·lícula històrica,
exacte,
perquè doncs, sempre estan retratant una època, uns personatges i una manera de fer que és real, oi?
Exacte.
Però és cert que, com diu el J.R., hi ha la tendència a pensar en pel·lícula històrica, una pel·lícula gran, èpica, de fet, doncs, la música que sonava ara, no?, doncs remetia a aquest tipus de referents.
Amb molts extras, no?
Però, clar, ara mateix a la cartellera tenim una pel·lícula d'aquí de casa nostra que es diu El mestre que va prometre el mar.
Correcte.
I això,
per exemple.
I qui ens pot dir que això no és cinema històric?
També, es basa en un fet històric, realment.
No,
sí,
no.
Sí.
I en aquest cas, sí, sí, està clar. Per exemple, n'hi haurà un altre que s'estrenarà al desembre, que és L'home dels nassos, que, malgrat aquest nom, i així fem una mica de propaganda del cinema català,
clar,
i en català,
que, sí,
que també
que sí.
Té la Guerra Civil, no?,
sí,
i totes aquestes
fons.
Coses com a referent.
Sí, sí, sí.
I en aquest cas, dos moments històrics, no?, la Guerra Civil, que l'hem tractat tantíssimes vegades al cinema català i espanyol, i en aquest cas també està ambientada als anys 60 i 70, i fa servir el marc doncs això, no?, d'aquest conflicte per explicar una altra història que no té res a veure amb la pròpia Guerra Civil, eh? Vull dir, no estem parlant aquí d'un fet de què van venir els milicians de tal poble. De fet, està ambientat en un poble imaginari. Per tant, d'això aquí se n'ha fet molt i se'n fa molt,
tant.
I crec que se'n fa més d'aquest que no pas basat en la pròpia història de la Guerra Civil en fets concrets.
Sí, estem d'acord. Mira, m'ha vingut a la ment, així fent repàs mental, El laberinto del fauno, per exemple, el rerefons
sí,
també
sí,
és la Guerra Civil, però és una història fantàstica.
També.
Sí, sí. Molt bé.
I ja que estem reivindicant el cinema català, perdona, una última falca, que aquest any també tenim, hem tingut, la pel·lícula va sobre la Neus Català, la de Un cel de plom.
No, ens avancem, que en parlarem.
Ah,
concretament, la Cris Gambín en parlarà.
Ah, doncs, no, escolta, no, no he dit res.
No li robem, no li robem el seu moment.
No li robaré el seu moment, no he dit res.
Molt bé.
Que ho robarem, això, no, la postproducció?
Ja que estem aquí, deixa'm un moment. Demà, si algú la vol veure, a la FNAC Cambrils, no al cinema, sinó al Casal Popular al Polvorí.
Molt bé.
Per tant, si algú li interessa el tema, que sàpiga que demà a Cambrils la... Bueno, perdó, no, demà no, avui a Cambrils la fan. Avui mateix.
Doncs veniu cap aquí. Molt bé. Seguim una miqueta. Les pel·lícules històriques, ja sigui per les seves idees, la seva visió o el seu argument, ens poden ajudar a saber i, sobretot, també comprendre més la història, no? Ara fem, si us sembla, repàs algunes de les pel·lícules, podríem dir, imprescindibles del gènere. Començant ja per l'època romana, anem de més enrere, més recent, diguéssim. Ben-Hur, ja has comentat JR, Ben-Hur és un referent de William Wyler, del 1959. És indiscutible, que és una pel·lícula que ha d'estar aquest top. No és top IMDB aquest cop, perquè ja vam tenir una mica de polèmica amb el tema.
Si bueno, ja hi ha vida intel·ligent més enllà d'IMDB.
Sí, correcte. He contrastat diverses fonts com a bon periodista, o se li supone que diuen, no? Per tant, sí. Ben-Hur sempre està llistat. També d'aquella època no tindríem Spartacus, no? Mm-hmm. Spartak. Sí. De Stanley Kubrick, per suposat, del 1960, i també d'aquella època, aquesta és més recent, té només 20 anys, estem parlant de Gladiator, que ara, per cert, s'estrena la nova pel·lícula de Ridley Scott, Napoleon, just abans de Gladiator 2. Sou fans d'aquestes pel·lícules i aquesta època, l'època romana?
Sí, molt, molt. A veure, ara que se suposa que els homes pensem tant en l'imperi romà, jo la veritat és que sí, que totes aquestes les he vist, m'agraden, i a més, crec que, ni que sigui perquè és el Mediterrani, tot el que és el peplum, no, i a totes les pel·lícules de romans, a mi m'agraden molt, perquè aquesta època, i penso que el propi moment històric dels romans és molt espectacular de per si, no? Tota aquella societat que van muntar, i llavors veure-ho en pel·lícula, no? Sempre t'ho has hagut d'imaginar, i veure-ho en pel·lícula et dona la possibilitat d'imaginar-te, no? De com seria allò, no? El moment de Gladiator, quan surt el Coliseum, o a Ben-Hur, quan surt el Sir romà i es va aquella cursa, tot allò és fantàstic.
I tant, és com fer un viatge en el temps.
I tant, i ja que estem a l'època romana, jo no vull deixar-la parlar d'una gran sèrie, ja sé que després parlarem de sèries,
Sí, correcte.
Però que és Jo, Claudi.
Jo, Claudi, sisplau, un clàssic.
Sisplau. La veus en ple 2023.
Derek Jacobi no es pot aguantar,
Mare,
allà,
mare meva, quina sèrie,
I tant, sí.
Espectacular,
sí.
Amb uns personatges dolents i malvats. És
molt dolents, dolents i molt malvats.
És una mica el Joc de Trons sense dracs.
Sí. Em pensava que anaves a dir Roma, que també és una gran sèrie d'HBO. Roma també, déu-n'hi-do.
També, però jo, com que estàvem amb més clàssics, sí, doncs m'he anat aquí a Jo, Claudi.
Molt bé, Adri, alguna aportació en Roma?
A veure, pensa que jo sóc tarragoní,
per tant...
i pensa que Tarragona, una ciutat que va ser ciutat imperial, no ho oblidem?
Sí.
L'emperador
César
August, va estar un temps vivint a Tarragona, a Tàrraco, per tant, sí, fanàtic d'aquestes. I sí, m'agraden aquestes pel·lícules, i de fet fa poc vaig revisionar Gladiator, o Gladiator, com li vulgueu dir.
Gladiator ho diu el meu pare, Gladiator.
Sí.
És cosa de pares, això. És la pel·lícula de la seva vida.
Ho està dient en llatí, home, per això ho està
dient. Clar, no ho havia pillat, sí, és veritat.
I realment, que suposo que és una cosa que va una mica amb aquest gènere històric, que és un tema que podem comentar. Ha envellit molt bé. Però suposo que totes aquestes pel·lícules, com que al final estan reflectint una època en la història, si les pel·lícules són bones, al cap de 20, 30, 40 o 60 anys, com és el cas d'Espartac o de Ben-Hur, continuen sent bones pel·lícules. Saben envellir molt bé.
I tant. Tot i que, bueno, en el cas de Gladiator, els efectes digitals ja patinen una mica, però és normal, estem parlant de 20 anys. Lògic.
Ha millorat molt el cinema en aquest sentit.
Sí, suposo que tot això es corregirà amb Gladiator 2, està clar.
Sí, bueno, pel·lícula que a priori sembla una mica innecessària, tot sigui dit.
Ja, però bueno, és Ridley Scott, sempre li donem el benefici del dubte, no? Època medieval. També he contrastat diverses fonts, diverses llistes, i la que sempre surt és Braveheart. Coincidiu?
És que... Home, és quan, efectivament, quan penses en alguna pel·lícula d'aquesta època, és possiblement la que ha transcendit més, no? I també guanyadora de l'Òscar la millor pel·lícula. Fixeu-vos-hi que estem veient moltes pel·lícules històriques guanyadores de l'Òscar la millor pel·lícula.
Sí.
Això està dient molt ja, això que dèiem de... Sí. és evident que és un dels referents, i aquí podria, en trobarem més segur, però sí que és veritat que Mel Gibson va saber barrejar en aquest cas fets històrics, que es va passar una mica per la màniga, perquè hi ha unes quantes incorreccions d'històries a la pel·lícula, però va trobar l'èpica necessària, la historieta d'amor que li dona un punt més tendre a la pel·lícula, i després tota la part de la guerra, no? I d'aquesta poble petit contra poble gran.
Exacte.
Que sempre fa una pel·lícula encara molt més, diguem, grandiloquent i més èpica una altra vegada del que hauria de ser, segurament.
Sí, sí, inoblidable aquella arenga, no? Abans de la gran batalla. Aquell discurs.
Dels millors discursos, sí, sí.
I tant, i tant. En el teu cas, Adri?
Mel Gibson, especialista en una mica en aquest gènere, perquè té aquesta de Braveheart, després va fer aquella del Patriota, no? Em sembla que es deia.
El Patriota, de la Patriota, Guerra de Secessió.
Apocalipto.
Això anava a dir, i per mi no, la millor de totes, Apocalipto.
I no ens oblidem de la Passió de Crist, que això també és històric, no?
Gris, exacte. Clar. Sí.
Li agrada.
No sé si entra dins...
Bueno, clar.
Parlarem quan parlem de ciència-ficció i terror, no? Llavors, la Passió de Crist.
Sí, sí, i gore també, una miqueta.
Sí.
Molt bé. Si passem ja a principis del segle XX, aquí trobaríem, per exemple, des del cuirassat Potemkin, que és, recordem que és del 1925, Camins de Glòria, lògicament un altre de Kubrick, una gran pel·lícula de la Primera Guerra Mundial. Si saltem a la Revolució Russa, tenim el doctor Zhivago, i si anem ja de cara a la Segona Guerra Mundial, lògicament hem de parlar...
Aquí n'hi ha moltes,
Aquí n'hi ha moltes, però la lista
Segona Guerra Mundial...
La lista de Schindler ha d'aparèixer, també va guanyar l'Oscar. Mm-hmm. A més, ara fa 30 anys, la pel·lícula. L'Enfonsament, gran pel·lícula, també, amb els últims dies, per no dir hores, de Hitler. I ja, si fem el salt ja, més cap aquí, diguéssim, als anys 60, doncs ja parlem d'Apocalipsi Now, com no, un referent de la Guerra de Vietnam. Suposo que, bueno, en totes les èpoques aquestes n'hi ha moltes més, i segur que vosaltres podeu aportar alguna altra.
Home, de la Segona Guerra Mundial, jo crec que cada any s'estrenen un parell, com a mínim, no?
Com a mínim.
Per això a mi m'agrada molt reivindicar Camins de Glòria, Senderos de Glòria, de Stanley Kubrick, perquè és sobre la Primera Guerra Mundial.
Sí.
I perquè és una de les millors pel·lícules antibalicistes que crec que s'han fet mai, que ja sé que és un clàssic, aquelles coses que s'han de dir, però
és que
té aquella escena final... que realment colpidora, que jo recordo que la primera cop que la vaig veure, que molt jovenet, estudiant encara la carrera, em va colpir moltíssim aquella escena.
No l'oblides, realment.
No.
JTR, en el teu cas?
Pensant en altres pel·lícules de la Primera Guerra Mundial, ara no fa massa es va estrenar aquella 1917, aquella
que estava molt bé, per cert.
La seqüència,
molt
bona.
Sí,
i l'any passat... es va estrenar un remake, si se'n pot dir així, de Sin Novedad en el Frente, una pel·lícula que
aquí el
va guanyar l'Oscar, la millor pel·lícula, però la primera. Estem parlant de l'any 28 o 29, o sigui, ja fa una pila d'anys.
Sí.
I en aquest cas també ambientats a la Primera Guerra Mundial. Però sí que és veritat que la Segona Guerra Mundial s'ha emportat molta més glòria en aquest sentit, segurament perquè el tema del nazisme, no?, i dels camps de concentració, i també pel poder que té tot el lobby jueu a Hollywood, doncs és un tema
que està clar.
Dona molt de sí, i com que es van... No vol dir que la primera no s'hi fessin atrocitats, però com que la segona, una, és més recent en el temps, i dos, les atrocitats, i tens una cosa que és molt necessària al cinema, que són grans dolents. Llavors, clar, els personatges dels nazis donen molt per fer aquest gran dolent, no? Imaginem la lista de Schindler, el personatge
del Fein,
De Ralph Fiennes, no? És un dolent d'aquests que dius, mare meva, com fa la pantalla, no?
És per emmarcar aquell dolent, tant.
Clar, i com que és molt fàcil fer un dolent nazi d'aquests supermalotes... Diem que el cinema cau més en la tentació, segurament, o trobem més volum de Segona Guerra Mundial que no de Primera.
I tant. I, bueno, si parlem de Hitler, ja no cal dir-ho.
Clar,
sense anar més lluny, també des del vessant còmic, perquè Jojo Rabbit, per exemple, ara m'ha vingut al cap, del Waititi, és un Hitler brutal. Dolent, però també bo, no?, aquell punt així...
I un gran nazi
controvertit, deixem-ho així.
Un gran nazi, perdó amb aquesta frase que sona una mica malament, un gran dolent nazi és el de Christoph Waltz, amb el Distos Bastardos.
També, home.
Amb aquella escena inicial tan meravellosa, tan llarga i tan...
Però, en aquest cas és un cinema històric curiós, perquè, clar, s'hi arrega la història i fa una mica el que li dóna la gana.
La seva pròpia versió dels fets, però...
Sí.
Jo firmo, Molt bé.
Uns quants firmen.
Exacte, uns quants. Què us sembla si passem ara a la petita pantalla, amb sèries televisives? Ribes, que també es pot aprendre molta història. Mira, farem també un petit llistat, perquè n'hi ha moltíssimes, lògicament. Bueno, les que són considerades per la crítica, allò que diuen, crítica especialitzada, no? Algunes de les millors ficcions televisives de gènere històric. Per exemple, ja hem parlat de Roma, va ser una de les... Bueno, és una de les sèries bandera, no?, d'HBO, quan va començar, com va, el boom de les sèries, va ser Roma. També hem de parlar, lògicament, de Joc de Trons. El que passa que aquí, Joc de Trons, estem en aquell límit, no?
A veure, sí.
Ben bé històric, històric... Clar, és, sí, edat mitjana, però amb dracs.
Aquest patinatge, perquè ens agrada.
No, bueno, és que surt de totes les llistes. Jo no la volia posar, però dic, bueno, que s'ha de posar. Però, bueno, clar, totes hi ha molta ficció. Vikings o Vikings, que també és una, és una gran sèrie que ha tingut molta audiència. Hi ha molta, diguéssim, llibertat creativa, amb aquesta sèrie. Estareu de coses amb mi, igual que...
Llibertat creativa és un eufemisme per dir poc rigor històric, no?
Sí, exacte. Ja parlarem d'això, també.
Estiguem a la mateixa pàgina.
Sí, correcte. Outlander, tanto de lo mismo, no? Els Tudor també apareix al llistat, també és una... Però normalment no l'he vist, perquè és una època que a mi em fa com a mandra, sincerament. És com el cinema aquest de tassetes, no?, que diuen, em fa molta mandra. Tot i que hi ha grans pel·lícules.
M'agrada més el de tassetes que l'època dels Tudor, veus?
No sé, no sabria què dir, eh?
Jo reivindico, a més, aquí no hi és en aquesta llista, però jo aprofito per reivindicar-ne una altra, que suposo que després parlarem de The Crown, però sí, Downton Abbey, estic veient que està
també
a la llista,
és,
per mi és la sèrie de tassetes, és Downton Abbey.
Sí, ho és.
És la sèrie de tassetes.
Sí.
Amb grans personatges, sobretot Violet Cronley, la Maggie Smith,
que
és una delícia de personatge, i cada vegada que obre la boca és un meme, o sigui, fantàstic això.
Sí.
I jo no sé com amb aquesta sèrie, no surt, amb aquesta llista no surt Cuéntame. Què passa amb la...
Cuéntame!
Home, per favor.
Mira, justament ara fa quatre dies que hem entrevistat el William Miller, no?, que era el darling de la filla dels protagonistes. Doncs mira, que s'ha pogut
Cuéntame
ficar aquí a la cunya.
No, i algunes de catalanes, Temps de silenci,
també,
no?
També
n'hem fet aquí.
Sí.
Sempre, casualment, totes comencen amb el megadrama de guerra civil, postguerra, i això que dèiem abans, no?
Exacte.
Però vaja, que aquí també n'hem fet.
Sí, tant. També a la llista tenim Deadwood, que seria de la, diguéssim, del Far West, no? També
sí,
és una gran sèrie. Peaky Blinders també apareix en moltes llistes. Band of Brothers, parlant de... això seria Hermanos de Sangre, com es va traduir aquí, que seria, doncs, bueno, va néixer el projecte, ja ho deveu saber, a partir d'una mica de Salvat el sol del Ryan, una altra pel·li a reivindicar, una gran pel·lícula de Steven Spielberg.
Enorme, sí.
I The Crown, per suposat, que ja n'hem parlat, que ara s'ha estrenat la primera part de l'última temporada. Us trobeu a faltar algun altre?
Jo trobo a faltar, per exemple, jo trobo a faltar Chernobyl.
Chernobyl.
Una sèrie de fa poc, relativament, no? De fa un parell d'anys.
Que malament ho vaig passar amb aquella sèrie.
Molt bé.
Que crec que és un exemple de bona sèrie històrica, no? Suposo que no sé si hi haurà moltes llicències, però no ho sembla.
No ho sembla, em sembla que no, Vaja, no
jo
sé,
a vegades, quan la vaig veure, sí que vaig estar mirant moltes coses després, i està clar que hi ha llicències històriques, llicències d'aquestes de ficció que no són allò 100% com haurien de ser. L'única que van trobar allò com grossa és que, diguem, quan estan tots exposats a la mega radiació, quan explota tot, diguem que la decadència del propi cos humà, diguem, com s'està desfent, és una mica més lenta del que surt a la sèrie. Però vaja, són detalls que realment
són
molt petits, tenint en compte tot el que s'ha hagut de treballar en aquest cas a nivell de documentació i de rigor, ja no només històric, sinó científic, perquè cas tens una part molt important d'explicar també què és la radiació i com ens afecta, no?
Correcte. I també entenc que en el camp aquest de les pel·lícules o sèries històriques, quan més a prop t'agafi el succés que has retractat, doncs més t'impacta, no? En aquest cas, doncs, bueno, Chernobyl, si fa no fa, nosaltres no havíem nascut, o havíem nascut, o érem petits, però, en fi, és com una cosa... Sí, bueno, jo no havia nascut encara.
Jo sí.
Però, en fi, és una cosa que ens... Bueno, a més...
Ens toca de prop.
I, a més, en el nostre cas, doncs, que tenim aquí unes quantes nuclears a la vora...
Clar,
doncs, no té el mateix efecte en mi, això, que una història de l'època romana, no?
Esperem no haver de fer cap sèrie, sobre...
No.
Down Chemical. I,
bueno, ja hi ha una pel·lícula de la tragèdia del càmping dels Alfacs,
sí,
que es diu Tarragona, em sembla, la pel·lícula.
Sí,
una pel·lícula alemanya.
Sí, sí, sí. Bon apunt. Molt bé.
Ara que parlem de tragèdies i pel·lícules i Catalunya, també hauríem de reivindicar un fenomen històric tragèdia que és d'Impossible, o Impossible, del Bayona.
En aquest cas,
també retratant una desgràcia i fet històric com és el tsunami
també.
Del sud-est asiàtic. Molt interessant. Sí que, repassant aquestes llistes, tant de pel·lis com de sèries,
no
fixeu-vos-hi que sempre hi ha moltes guerres, eh?
Sí, i moltes desgràcies, sí, sí.
Sí.
Sí. Sí, sí,
no
sí,
parlem,
sí.
O sigui, excepte aquestes datasetes que comentàvem,
sí.
Totes les altres són com supermegadrames, acaben malament, la meitat es moren, i en canvi no trobem, o costa més de trobar, no sé, per exemple, comèdies basades o ambientades en fets històrics. N'hi ha, n'hi ha algunes. Per exemple, una molt divertida que es diu La mort de Stalin.
Sí, és molt bona.
A Amazon es pot veure, diria, una pel·lícula molt divertida i en aquest cas doncs, tracta un fet històric.
Sí, sí, sí.
Vull dir que també reivindicar que no tots són grans drames, eh? No. Hauríem de poder fer una mica de cachondeo de tot plegat i d'aquestes... De totes les èpoques, vaja.
Sí, sí. O aquella de To Be or Not To Be, també, que és una paròdia del nazisme. Del Lubitsch, sí, si la recordeu.
Un altre que
es diu Ha Vuelto, que també és un com si tornés Hitler, no? Molt bé.
I després hi ha també, això et donaria per un altre tema, no? Aquelles sèries que no són històriques, sinó que fan ucronies, no?
Sí.
Hi ha, per exemple, aquella de Man on the High Castle, que planteja que hagués passat si els nazis haguessin guanyat la guerra. Que això també...
Gran sèrie.
Però això seria potser un altre dia un especial ucronies, no? Avui no toca.
Farem a gran mare.
No n'hi ha moltes d'aquestes.
Costa de dir, la paraula. No, però n'hi ha.
No, però és veritat perquè trobo que aquesta sèrie en concret i les que fan aquest exercici històric és molt interessant perquè has de fer un doble exercici de documentació, no? Per una banda, en aquest cas, saber com anava el nazisme i l'imperi japonès, perquè són els dos grans focus de poder, i després pensar què hagués passat si això hagués durat, doncs, no sé, 20 o 30 anys i la guerra l'hagués guanyat un altre. Vull dir que és un exercici interessant.
Sí, aquestes històries són, per mi són apassionants, no? Veure què hagués passat si no... What if, no? Una mica el what if, no?
What if, sí, sí.
Molt bé.
I per...
Sí,
perdona. No, per canviar de... Perquè sempre estem aquí a les guerres i aquestes grans coses, també n'hi ha unes quantes ambientades a l'espai.
També, clar.
Apollo 13, per exemple.
També.
O pel·lícules d'aquestes de grans missions especials. Suposo que Apollo 13, en aquest cas, és la més coneguda.
Elegidos para la Gloria, aquesta, recordeu aquesta? Elegidos para la Gloria, dels anys 80?
Ostres, no me'n recordo.
Sí, no recordo el titular original, però sí. A mi em va marcar molt aquesta pel·li. És allò quan ets petit, no? Dius, hòstia, vull ser astronauta, no? Lo típic. Astronauta o bomber.
Ah, doncs mira.
Perquè
Llamarades era l'altre.
Armageddon no seria fets reals, oi?
Armageddon és
allà
com...
La taladradora, no?
És agafar Elegidos para la Gloria i portar-ho a l'extrem, diguéssim, una mica.
No cola.
No. Doncs què sembla ara si parlem d'infidelitats històriques, eh?
Infidelitats històriques.
El nostre col·laborador, el crític cinematogràfic Àngel Comas, en el seu dia va escriure un article molt interessant que es diu Les infidelitats de la ficció històrica, i destaca algunes, n'hi ha moltes, però algunes de les més flagrants. Per exemple, a veure si les recordeu, aquesta. El rellotge, hi ha un rellotge de pulsera, de canell, no?, que apareix a un gladiador, el porta un gladiador Ben-Hur. És mític, això.
Jo pensava que era Gladiator, aquesta, Gladiator.
Ben-Hur,
Gladiator... No, surt un home en texans, també, a Gladiator.
Sí, cert.
Tinc una altra pífia, de Gladiator. És quan a la batalla de Quàdrigues es veu una bombona de gas.
Ah, no hi havia bombona de gas?
Home, com anaven les Quàdrigues? No.
Jo pensava que anaven a gas,
Parlant de rellotges, també n'hi ha a Lawrence d'Aràbia, que ens l'hem deixat, i és una gran pel·lícula, també, guanyadora de...
Un altre Òscar, sí.
Un altre Òscar. Està clar que m'ho estic repensant, jo m'he equivocat a la meva carrera, hauria de fer pel·lícules històriques per guanyar Òscars, però vaja, és igual, és un altre tema.
Bueno, la propera.
També hi ha un rellotge de pulsera a Lawrence d'Aràbia, que no toca.
Sí. I el Senyor dels Anells, també. Hi ha una escena del Gandalf amb el rellotge posat, Passa que...
I no oblidem
històric,
el Starbucks de joc... Got de l'Starbucks de joc.
Sisplau, la quantitat de memes que va generar això.
Home, per favor.
Sí.
El rellotge és dels bons.
Sí. I en aquest cas no sé si és ben bé una pífia, però hi ha una escena quan el no sé si recordeu, el Còmodo, quan torna de les guerres, no? Contra els hombres del norte, no? I puja les escales per trobar-se amb el seu pare, amb l'emperador. A darrere, en segon pla, hi ha, fixeu-vos, perquè fa molta gràcia, hi ha un soldat romà que fa capcinades. S'està dormint, literalment. Sí, sí.
Pobret.
Això també és, bueno, no sé si es considera infidelitat històrica o aquí falta de son. No,
jo
falta
crec que son, és hores de rodatge del poble extra, sí, sí.
Correcte. Un altre, els avions és un clàssic, també. Els avions que apareixen, no?, passen per darrere d'una escena, per exemple, a Cleopatra en passa un, a Troia també...
Va, són simpàtiques, aquestes coses, oi? Perquè...
Quan ho detectes fa molta gràcia,
no? Sí, exacte.
No?
I és difícil detectar-lo, no? Vull dir, si no fos per internet, segurament la majoria de les persones que veiem aquestes pel·lícules no ens adonaríem d'aquests detalls, no?
No, està per altres coses.
Sí.
O les típiques marques de camions, de cotxes, de furgonetes, no? En moltes pel·lícules històriques que quan no hi havien, clar, vehicles motoritzats, com a Braveheart, per exemple, es veuen les marques, no?, de les furgonetes. No sé si en teniu algun altre en ment que us vingui ara al cap.
De històriques, clar, jo recordo diverses errades, però no tenen a veure amb això, eh? O sigui, hi ha errades del tipus de quan a Pretty Woman s'està menjant un croissant i després una magdalena, saps? O
una que es diu, no? Sí,
sí. Però no d'aquest tipus de diguem, incorreccions històriques, ara no me'n venen altres al cap, però sí que és veritat que... Alhora, quan estàs en un rodatge, clar, poden passar moltes coses.
Tu ho saps.
I ho sé, i a mi m'han passat avions i trens enmig d'una escena, per darrere o per davant, que en aquest cas no és problema,
no, però,
diguem, històric, però sí que et destrossa, clar, destrossa la presa.
Sí.
Però moltes d'aquestes coses que després acaben al muntatge final, el problema és que no tens un pla B.
Clar.
I en aquell moment no podies eliminar-les digitalment. Per tant, te les has de menjar amb patates o perquè jo vull pensar que a Troia van veure l'avió... Vull dir, algú el va veure, aquell avió. No pot ser que totes les persones que van veure la pel·lícula no veiessin que per allà passava un avió per sobre del braç.
Em sembla llavors, mentida, que llavors, i avui en dia... No,
que el problema a vegades és que no tens un pla B. Sí, clar. Sí. No, avui en dia es pot esborrar digitalment.
Exacte.
I no és molt difícil ni costós eliminar un objecte del metratge final. Vull pensar que Hollywood, en pel·lícules com aquestes, tenen pressupost per fer-ho.
El que és clar, és curiós, és que arribi el tall final i que llavors que la versió
Correcte.
Que tu veus al cinema aparegui allò, dius, hòstia, però... O el típic micro, no? La girafa, dius,
sí.
Sisplau.
Sí.
Molt bé.
Però mira, aquestes coses passen, i moltes vegades el problema és aquest, que no te'n dones compte quan estàs al rodatge i després quan estàs ja a postproducció és massa tard.
Sí. Us sembla, si per tancar la tertúlia hem de parlar, lògicament, de la gran estrena de la setmana i una de les grans estrenes de l'any, com és Napoleó, de Ridley Scott. Li teniu ganes? I què espereu?
Home, jo espero un gran espectacle, sincerament.
6 batalles, no em sembla? M'ha semblat llegir. 6 batalles.
Una d'aquestes pel·lícules de, doncs, això que dèiem, no? Grans guerres, gran desplegament de vestuari, de direcció d'art, no? Èpica, una epopeia, clar, la pròpia història del personatge ja s'ho mereix.
I tant.
I que Ridley Scott, a la seva edat, que ja en té més de 80...
Té més de 80,
82,
no?
82 o 83, em sembla.
Per això, que un home d'aquesta edat que porta 40, més de 40 anys fent cinema,
no para.
En aquesta edat s'atreveixi a embarcar-se en un projecte com aquest, té molt de mèrit. I més enllà de com estigui, de si és bona o no, que jo estic segur que sent Ridley Scott tindrà coses molt interessants. Serà un espectacle, una d'aquestes pel·lícules que val la pena veure en cine, pantalla gran, i gaudir més d'una gran interpretació, segur, com a Joaquin Phoenix.
Clar, i tant. Recordem que era un projecte que...
De Kubrick,
oi? De Kubrick, molt bé. Molt bé, Adri, molt bé. I sabeu qui l'havia de protagonitzar?
Digues.
Qui havia de fer de Napoleó?
Kirk Douglas.
Il·lustre'ns.
Jack Nicholson.
Ah.
Hauria estat molt gran, això.
Sí, també és cert que Joaquin Phoenix també està molt bé, vull dir que...
Sí, és un gran actor.
Sí.
No es pot negar.
Que això també, doncs, una altra cosa que ara comentava el JR, no? Coses a les que olora la pel·lícula, doncs també olora a diverses nominacions als Oscars, segurament.
Segur.
I la de Joaquin Phoenix jo crec que ja està assegurada.
Sí, totalment.
Se sabeu la pel·lícula, vull dir, però ja...
El que passa que serà un any, ja en parlarem, farem segurament algun especial quan toqui, però que hi ha molta competència aquest any, als Oscars, hi ha moltes grans pel·lícules lluitant, perquè també tindràs la també cinema històric, que no l'hem mencionat, la de l'Scorsese
també és històric,
Killers
això.
Of the Flower Moon, Barbie, que no vindria a ser històrica, Oppenheimer, que també una altra històrica que hauríem de mencionar i que ens ha tocat aquest any, amb una visió sobre el cinema històric també amb molt de rigor científic necessari per la història. Vull dir, aquest any tindrem una collita de grans pel·lícules històriques que estic segur que una d'aquestes acabarà guanyant l'Òscar la millor pel·lícula i em donarà la raó que per guanyar un Òscar has de fer una pel·lícula històrica.
Doncs ja saps el que toca.
Ara guanyarà Barbie i m'hauré de menjar totes les paraules.
Seria molt dur, eh? Molt bé, doncs res, abans de donar pas als nostres col·laboradors, moltes gràcies, com sempre, JR, Adrià,
un plaer,
per aquesta tertúlia que podem dir històrica ja, eh? Ha fet història, eh?
Passarà la història.
Segur, segur. No res, ens escoltem d'aquí a 15 dies. Salut i cinema, en aquest cas, històric. Apa, gràcies.
Molt bé, que la força ens acompanyi, encara que no sigui històrica.
El Cinèfil Podcast.
Avui, el Jan Romaní, a la seva secció El Rànquing, farà repàs a les 10 millors interpretacions dins el gènere del cinema històric.
En qualsevol classificació, no és el mateix quedar el primer que l'últim, i en el món del cinema i les sèries tampoc. El Jan Romaní ens porta una secció plena de controvèrsia, on farà el seu particular top 10 cinèfil i serièfil de pitjor a millor. El rànquing.
Avui al rànquing us porto les millors interpretacions al cinema de personatges històrics, començant pel número 10, el Winston Churchill de Gary Oldman, un personatge, el que va ser primer ministre britànic durant la Segona Guerra Mundial, que hem vist retratat a diferents pel·lícules. Però la caracterització que en va fer Gary Oldman a The Darkest Hour, gràcies també a un increïble treball de maquillatge, li va permetre endur-se l'Oscar i entrar també en aquest top 10. Només va ser nominada, però hauria pogut guanyar també l'Oscar, la novena classificada de la llista Salma Hayek, per la seva interpretació de Frida Kahlo a la pel·lícula de 2002, Frida. Es veu que Madonna i Jennifer López també van lluitar per quedar-se amb el paper de Frida Kahlo, però se'l va acabar quedant Hayek i no podríem estar més satisfets amb el resultat. El número 8 és per la interpretació del personatge històric de menys renom d'aquesta llista, però en una de les millors pel·lícules que s'han fet mai. De fet, és gràcies a la pel·lícula que potser molts coneixereu a Oscar Schindler, interpretat magistralment per Liam Neeson, aquesta obra mestra de Steven Spielberg, coneguda com la llista de Schindler. I qui diu que les interpretacions de personatges històrics han de ser dramàtiques i serioses? També hi ha espai per la comèdia. La setena posició l'ocupa Charles Chaplin, amb la seva primera pel·lícula sonora, El gran dictador, on fa una sàtira d'Adolf Hitler, sense dir mai que és Adolf Hitler, que va sentar moltes bases de com es fa paròdia política. El número 6 és per Morgan Freeman interpretant a Nelson Mandela a Invictus, perquè si fins i tot hi ha gent que a vegades et confon amb el personatge històric mateix, és que alguna cosa vas fer molt bé. Arribem a la cinquena posició, amb la única i inigualable Meryl Streep, que va guanyar un dels centenars d'Oscars que té pel seu paper espectacular com a Margaret Thatcher a La dama de ferro, pel·lícula del 2011. Igual que la Meryl, un altre dels millors actors de la història del cinema ocupa una de les primeres posicions, la quarta. En aquest cas és Denzel Washington, que el 1992 protagonitzava la fascinant biografia de Malcolm X sota la direcció d'un sempre inspirat Spike Lee. Pel número 3 faig trampes. De fet, faig dues trampes. La primera és que no és de cinema, sinó d'una sèrie, i la segona és que aquesta tercera posició l'ocupen conjuntament tres actrius diferents, les que han interpretat a la reina Elisabet II d'Anglaterra a les diferents etapes de la sèrie The Crown. Estic parlant de Claire Foy, Olivia Colman i Imelda Staunton, que cadascuna amb els seus matisos i personalitats ens han portat un retrat impecable de la difunta reina d'Anglaterra a la sèrie de Netflix. La segona posició és un clàssic dels clàssics a l'hora d'interpretar personatges històrics. Ben Kingsley ha fet de Lenin, de Moisès, de Tutankamon, però el seu paper més memorable és el de Gandhi, que li va permetre endur-se un merescut Oscar l'any 1983. I en el número 1, la que em sembla la millor actuació d'un actor en la pell d'un personatge històric, és la de Daniel Day-Lewis a Lincoln. Evidentment, també va guanyar l'Oscar, però és que no només clava el retrat del personatge, sinó que, a més, en treu uns matisos emocionals que ni esperaríem del que va ser president dels Estats Units. I aquest és el meu rànquing. Me n'he deixat molts fora i potser n'heu trobat alguna a faltar. Però bé, només m'hi cabien 10. Fins aviat!
I després del Jan Romaní, escoltem la Cris Gambín, que farà un repàs a les produccions catalanes més destacades dins el cinema històric, a la seva secció Quilòmetre Zero, i entrevistarà a Miquel Romans, director d'Un cel de plom.
Al cine també podem optar pel producte de proximitat. La Cris Gambín ens acosta al cinema fet a casa, al cinema realitzat en llengua catalana, amb la secció Quilòmetre Zero.
Hola, cinèfiles i cinèfils. Aquí em teniu de nou per parlar de cinema en català. Avui parlem de cinema històric, una temàtica força recurrent al cinema fet en llengua catalana. Segurament us venen al cap pel·lícules com Pa Negre, adaptació d'Agustí Villaronga de diverses novel·les d'Emili Teixidor, o Incerta Glòria, del mateix Villaronga, Bruc, la llegenda, de Daniel Benmayor, La ciutat cremada, d'Antoni Ribas, o fins i tot La plaça del Diamant, de Francesc Batriu, una adaptació de la novel·la homònima de Mercè Rodoreda, amb el rerefons de l'arribada de la República i de la Guerra Civil. A principis d'aquest 2023 va arribar als cinemes El fred que crema, de Santit Rullenque, a partir de l'obra de teatre Fred, d'Agustí Franc, ambientada a Andorra durant la Segona Guerra Mundial en el context de la fugida de jueus a través del Principat mitjançant la figura dels passadors. També s'han fet un bon grapat de pel·lícules dedicades a figures destacades de la nostra història, com El coronel Macià o Companys, procés a Catalunya, totes dues de Josep Maria Forn, Pàtria, la llegenda d'Otger Català i Els nou barons a la fama, de Joan Franc Charansonet, Quico Sabater sense destí, de Sílvia Quer, o Frederica Montseny, La dona que parla, de Laura Manyà. Com veieu, la llista és prou extensa, però m'agradaria, com sempre, centrar-me en una pel·lícula recent. De fet, s'ha estrenat aquest mateix any i actualment és candidat als Gaudí i als Goya. Parlo d'Un cel de plom, òpera prima de Miquel Romans, que adapta la novel·la homònima de Carme Martí sobre la vida de Neus Català, última supervivent catalana del camp d'extermini de Ravensbrück. La pel·lícula, protagonitzada per Nausica Bonin, se situa a l'any 1945. Amb l'alliberament dels camps nazis, Neus Català torna a França després d'haver estat presonera de l'exèrcit alemany. Mentre recupera la seva vida de llibertat, rememora els fets viscuts un any abans, quan amb un grup de dones va sabotejar la fàbrica de producció de bales on els nazis les feien treballar, a Txecoslovàquia. Un grup de dones que va ser conegut com el Comando de les Gandules.
Vostè no té ni idea del que he viscut.
Hem pogut parlar amb el director de la pel·lícula, en Miquel Romans, i li hem preguntat per què va triar fer una pel·lícula sobre la Neus Català.
Em vaig sentir molt atrapat per aquesta història de la Neus Català. Em vaig sentir, doncs, amb moltes ganes de portar-la a la pantalla. És una història de supervivència, de lluita, de coratge, i és difícil no sentir-se atrapat, no? Jo crec que tothom que ha conegut aquesta història li ha passat com a mi, no? De fet, va ser entrar en contacte amb la novel·la i llegir-la i decidir que volia fer una pel·lícula sobre la Neus Català, no? Amb el motiu principal, sobretot, de que la lluita per la memòria, no?, de la Neus Català sigui viva, continuï viva i arribi, doncs, a les noves generacions.
I com creieu que rep el públic aquest tipus de pel·lícules que parlen sobre la nostra història? Aquesta és l'experiència de Miquel Romans amb Un cel de plom.
Doncs la reacció del públic ha sigut lo més bonic des que vam estrenar la pel·lícula ja a l'abril d'aquest any. Des de llavors, doncs, hem estat molt en contacte amb el públic, hem fet molts passis, hem fet molts col·loquis, i la veritat és que la sensació ha estat molt bonica, molt tendra, no? Molta gent que, a part, venia a veure la pel·lícula, coneixia, no?, personalment la Neus o havia estat en contacte amb ella, i això, doncs, li ha donat una emoció diferent, no? És un personatge real, no ho oblidem, i per tant, doncs, la dimensió emocional és una altra, no? En general, doncs, la gent s'ha quedat sorpresa de, bueno, doncs, la interpretació de Nausica, del caràcter del personatge, de la caracterització, de l'emocionalitat, no?, del final, sobretot. I bé, no?, com a director, és el millor que et pugui passar, no?, que puguis trobar-te un públic que s'emociona amb una pel·lícula, no?, que és l'objectiu principal del cinema, no?, emocionar.
Està clar que ens agrada veure pel·lícules en la nostra llengua, sobre la nostra història i també sobre les persones que l'han construïda, així que esperem que en vinguin moltíssimes més, que les aneu a veure i que recomaneu anar-les a veure. Salut i cinema en català.
I per acabar la ronda de col·laboradors, ho fem amb Joan Miquel Mas, que posarà la lupa sobre els tòpics i estereotips històrics que alimenta Hollywood.
Voleu veure el cinema més enllà del propi cinema? Amb la lupa de Joan Miquel Mas descobrireu un lloc on situar en el seu context sagues icòniques, gèneres i esdeveniments clau per viure'ls més enllà dels fotogrames.
Comencem per lo bàsic. La història, tal com la coneixem, és falsa. Esperau, no vos poseu nerviosos, que tot just he començat. Imagina que tens un puzzle amb la fotografia d'un paisatge, però te falten moltes peces. Pot ser que amb el que tinguis pots intuir que se tracta d'una vall, que hi ha un riu, que el dia està clar... I pot ser que algun dia, davall d'una estanteria, hi aparegui una peça nova que t'ajudi a tenir més informació. Però el més segur és que mai puguis completar i veure la imatge completa. És més, encara que poguessis veure la fotografia sense cap buit, en el mateix moment, per a un lloc distint, s'hauria fet una fotografia completament diferent. La història no deixa de ser una mica això. En els millors dels casos és un conveni, un acord entre distintes persones sàvies que després d'anys de pelar-se el cul, els ulls i les mans entre arxius i excavacions decideixen que tal moment, esdeveniment o personatge va ser més o menys d'aquesta manera. Però sempre partint de la base que mai podràs saber la veritat de forma exacta, perquè lamentablement fora de la ficció no poden viatjar al passat. Igual que les societats, que amb el pas del temps canvien, també ho fa la manera d'entendre la història. I una escultura diminuta d'un cavall, feta de fusta, pot passar de centesa com un element religiós a una joguina per criatures. Però en la majoria dels casos, la història és una eina, una arma, li podeu dir, si sou més radicals. Una manera d'explicar a una societat com és i com són els altres. I depenent de qui i quan l'expliqui, pot canviar radicalment. I sovint, la història que s'explica no només no té res a veure amb l'acord al que han arribat els savis, sinó que inclús pot contradir el que deixaven clar les poques peces que tenies del puzzle. Un exemple clar d'això és una enquesta que va fer la consultora francesa IFOP a la població d'aquest país l'any 1945. Just després d'acabar la Guerra Mundial, van demanar-los qui creien que havia contribuït més a la derrota del nazisme. La mateixa enquesta es va repetir l'any 1994 i un altre cop el 2004. Mentre que just ara va acabat el conflicte, un 57% tenien clar que els guanyadors havien estat els soviètics, a l'enquesta més recent, poc més d'un 20% creia que la victòria fos de l'Exèrcit Roig, mentre que la majoria consideraven que els Estats Units havien estat els principals vencedors. Si això passa en una època a la que precisament no falten fotografies, premsa i documentació, imagina el que pot passar amb esdeveniments de fa 200 anys o de 1000. El cinema, i en especial Hollywood, és el principal causant d'aquest canvi en la memòria col·lectiva francesa. I m'atrevesca a dir que els resultats serien iguals, si no més exagerat, si es repetís l'enquesta a tots els països del bloc occidental. Però no estem aquí per criticar la propaganda que facin els americans, que els russos d'això també en saben bastant. Si vos interessa, a Filmin podeu veure la batalla de Sebastopol, de 2015. És evident que per la ficció, i especialment el cinema, la història resulta un recurs molt atractiu. Bé sigui com a rerefons, com a escenari on situar-hi la teva història, o bé per reproduir un esdeveniment concret o explicar-nos la vida d'un personatge important. I cada vegada que una pel·lícula té èxit, sempre hi ha algú que es dedica a analitzar la seva precisió històrica. Però això realment és important? Si partim de la base que tota història, per molt documentada que estigui, no deixa de ser una especulació, el fet que una pel·lícula no sigui exacta del tot no mos hauria d'importar gaire. Al cap i a la fi, no deixa de ser una ficció i l'època i esdeveniments que s'hi retratin han de jugar sempre a favor de la narració i no l'inrevés. És més fàcil, paradoxalment, que una pel·lícula tingui més precisió històrica quan el que es narra és totalment inventat. Casos com The Northman, de Robert Eggers, Master and Commander, de Peter Weir, o inclús Apocalipto, de Mel Gibson, entrarien en aquest grup. El nivell de detall en l'ambientació demostra un esforç de documentació molt gran i aconsegueixen que durant les dues hores que dura la pel·lícula, l'espectador pugui viure, entre cometes, en una altra època. Però quan es tracta d'explicar successos reals, la cosa es torna més complicada. Ajustar una narració a un tempo històric o retratar en profunditat el caràcter d'un personatge important és una tasca gairebé impossible, perquè per molta documentació que tinguem, sempre ens faltaran peces d'espuzle. Tal volta sigui millor entendre bé el context en el que es fa la pel·lícula pel·lícula i no tant el que intenta recrear, perquè no és tan important analitzar el que se'ns explica sinó el que se'ns vol dir. Durant aquest darrer any, tres dels directors més importants dels darrers 40 ens han portat tres pel·lícules històriques. En una s'explorava a fons el perill nuclear i les seves implicacions polítiques. En una altra es criticava el caràcter depredador dels colons americans capitalistes i la violència cap als indígenes com tal de fer doblers. Napoleó va ser el principal exportador de la il·lustració arreu del món i la seva tasca va influir en els cicles revolucionaris que donarien forma als estats liberals, que són la base de molts dels actuals. Quin sentit té parlar d'ell avui en dia?
I per acabar de la millor manera aquest episodi del Cinèfil Podcast, dedicat al cinema històric, ho fem amb una banda sonora que, valgui la redundància, va fer història. Parlem de la vella partitura composta per Hans Zimmer i el cèlebre tema Now We Are Free, interpretat meravellosament per la cantant australiana Lisa Gerrard. Cinèfiles i cinèfils, ens escoltem al web del Cinèfil, Ràdio Cambrils, Cugat Mèdia, e-books o Spotify. Salut i cinema històric.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Cansat, cansat de fer-me mal, de viure en un engany. Cansat de mi, que no s'hi alliberam. Fugir d'aquest desig, que sé que no és per mi, però no puc evitar. Cansat d'aquesta soledat, d'haver-me enamorat del pas del temps que fa caure en l'oblit allò que va ser etern. Cansat de veure-ho clar, però no saber escapar. No és massa tard per tot allò que és important. Estic tan cansat, però he de tornar a començar. I quan s'aturarà aquest mal que crema i crema tant, evaporar. Aquells núvols només quedi fum. No és massa tard per tot allò que és important per mi, com ser feliç. Estic tan cansat, però he de tornar a callat, d'estar emprenyat, de ser fugaç, de ser real, perquè no puc existir així. No puc, no és per mi, tan humà, despullat, que no puc existir. No vull pas fer-ho així, cansat d'haver somiat. I quan podré somriure?
La música que t'emociona al 91.5 FM.
placing the blame. And you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. If I could melt your heart.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.